Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra relaten en el judici el procés, assetjaments, amenaces i fins i tot agressions durant diferents protestes el 2017. Montse Manent.
Els agents citats per les acusacions han parlat d'atacs i concentracions violentes a hotels i casernes de la Guàrdia Civil. Un agent ha explicat com es van sentir els guàrdies civils i les famílies en una caserna de Barcelona.
Familias con niños estaban ahí dentro y ellos, evidentemente, pues eran meses también de verano y estaban limitados para salir, tanto por la noche, cuando se salía alguien del acuartelamiento, la gente increpaba y eso realmente pues no es plato de gusto. Yo imagino que la gente se quedaría en sus casas y no saldría de allí.
Paral·lelament, l'advocacia de l'Estat demana al jutjat de Barcelona que investiga les càrregues de l'1 d'octubre que imputi els votants. Els considera una massa tumultuària que volia impedir l'acció de les forces de seguretat.
La Guàrdia Civil acaba els escorcolls a l'Ajuntament i al Consell Comarcal de la Seu d'Urgell a la recerca de proves d'un possible frau de subvencions.
L'ordre l'ha emès al jutjat d'instrucció número 2 del municipi que investiga l'alcalde i el president del Consell Comarcal per delictes de prevaricació, malversació i frau, entre d'altres.
Pirineus Televisió, Guillem Lluc.
El motiu seria un presumpte delicte contra l'administració pública, prevaricació, malversació, fraus contractuals, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Segons les mateixes informacions, les diligències estarien relacionades amb la gestió d'unes subvencions de la Unió Europea. Escoltem a l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.
Nosaltres, evidentment, doncs, hem respost favorablement a la seva petició i els hem donat tota la informació que ens han demanat. Hem col·laborat d'una forma molt, molt correcta. No tenim res amagat.
L'expresident de la Diputació, Joan Renyer, no formarà part de la comissió informativa sobre el cas Boreas, pel qual està sent investigat.
Ell mateix se n'ha desvinculat en el ple que ha celebrat l'ENS aquest matí, tot i que no ha estalviat crítiques.
Uau, Llei de Ràdio, Anna Martín.
Així ho ha anunciat durant el ple, en el qual s'ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la seva participació i a la qual també ha donat suport l'equip de govern del PDeCAT, malgrat considerar el text electoralista i partidista. Renyer, que també ha votat a favor, ha dit que, tot i que aquesta comissió no servirà per a res, no vol entorpir-la.
Jo també votaré a favor, perquè si fa tanta por que el diputat Renyer en formi part, estiguin molt tranquils, perquè el primer interessat en què tota la informació arribi seré jo, no?
Detingut a Mataró, el novè presumpte implicat en la violació en grup d'una noia el passat mes de febrer a Sabadell.
La policia local el va detenir ahir i ara s'espera que en breu passi a disposició del jutjat número 2 de Sabadell.
Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
En total, ja són 9 els detinguts per la seva vinculació amb el cas, 7 dels quals es troben en llibertat provisional amb mesures cautelars. Un d'ells va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. Així mateix, el magistrat ha emès una ordre de recerca i presó per un altre dels investigats que no va presentar-se a una vista a l'Audiència de Barcelona.
Demà arriba el Ballet Nacional d'Espanya al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès amb l'espectacle Electra. Cugat.cat, Roger Quartielles.
En què flamenc i dansa contemporània espanyola es donen la mà amb un Electra polivalent. Antonio Najarro és el director del ballet.
Pasa por su personalidad muchos registros que como bailarines de danza española veíamos muy interesantes el experimentar. La tragedia, el drama, la tristeza, la venganza, la fuerza, la fortaleza de la mujer.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Seguim de moment amb aquest temps tranquil i costa de canviar, però poquet a poquet anem veient símptomes de canvi. De moment, avui, amb aquest cel serè, algunes nuvolades que poden créixer cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, alguna de més aïllada també cap a la banda del prelitoral, i temperatura que no canvia gaire. Màximes encara molt suaus a migdia, moltes al voltant dels 18, 19, 20 graus, però encara amb fred a primera hora del matí. És el que tornem a trobar demà a primera hora del dia, temperatures encara baixes, algunes d'elles negatives en zones de l'interior del Pirineu, Prepirineu, sobretot, i demà sí que veurem créixer núvols una miqueta més abundants, que podrien fins i tot deixar caure algun ruixat cap a la banda del Pirineu. A la resta, però, bàsicament amb sol, amb temperatura que tampoc canviarà gaire, i els canvis que dèiem doncs ens arribarien de cara a diumenge, quan podríem parlar d'un final de setmana més ennuvolat i amb algunes precipitacions. Però fins aleshores, temps tranquil i sense canvis importants. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha un carril tallat de Terrassa en sentit Barcelona per un accident. Això provoca 2 quilòmetres de congestió, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. Encara a la C58 en sentit sud hi ha 2 quilòmetres d'intensitat de Sant Quirze del Vallès i 4 quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona. I a la mateixa via, però en sentit nord, en sentit Manresa, també hi ha 2 quilòmetres de retenció a l'altura de Terrassa. A la C66 es dona pas alternatiu a Banyoles per un camió avariat, això provoca retencions en tots dos sentits. Deixant davant d'aquestes incidències, a la B30 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Cerdanyola en sentit nord i 1 quilòmetre més a Barberà en sentit sud. A la P7, retencions a Barberà i al Papiol en sentit sud i a Sant Cugat en sentit nord. A la C17 hi ha retencions a Parets i a Mollet en sentit sud i també a Parets en sentit nord per anar cap a Vic. A la Pota Nord, a la B20, hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. A la B23 també hi ha retencions al llarg de 5 quilòmetres de Sant Feliu de Llobregat al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7 i 2 quilòmetres de cua d'Esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la B24 hi ha 1 quilòmetre de cua a Cervelló per enllaçar amb la Nacional 340 en sentit oest. A la C32, retencions de Viladecans a Esplugues en sentit nord i també a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. I a la 2, intensitat a Sant Joan d'Espí per anar cap a Lleida. Repassant tot seguit la situació, a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, a la B20, hi ha retencions d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a la B10, hi ha trams de retenció de Zona Franca, Bon Pastor, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra relaten assetjaments, amenaces i fins i tot agressions durant diferents protestes la tardor de 2017 a la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa o Sabadell. En el judici al procés, avui han declarat diversos agents que també han relatat atacs i concentracions violentes a hotels o casernes. Tots ells eren testimonis de les acusacions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Agents de la Guàrdia Civil que van ser a la Seu d'Urgell allotjats en hotels han explicat que van patir assetjaments i un d'ells s'ha mostrat sorprès de l'odi de la gent.
Odio en esa gente y más y menos nosotros que tuvimos una intervención muy liviana, muy humana en los colegios a los que fuimos, que donde no se pudo intervenir, no se intervino por no causar un mayor daño del que se quería evitar.
Altres dos han explicat que quan passejaven de paisà per Lleida, un individu els va seguir i gravar en vídeo i els va amenaçar. Un altre ha dit que a Manresa els Mossos no van fer un cordó de seguretat davant la caserna.
Pues mensajería particular, le dije, entonces, me están pañando una estelada del mástil, me están colgando una estelada del mástil. Y la respuesta fue, entonces, la estelada la pots treure quan marxin, la puedes quitar cuando se vayan. Que ya la masa la teníamos en la puerta del apartamento.
No había habido ningún perímetro que...
La teníamos porque no hubo perímetro de seguridad.
Agents dels Mossos han explicat que 5 agents dels 10 que van protegir una comitiva judicial en un registre en domicili de Sabadell van resultar ferits. Un d'ells va estar 3 setmanes de baixa.
Diversos guàrdies civils han relatat durant la tarda els efectes que van tenir les concentracions de protesta davant les casernes posteriors al 20 de setembre. Els agents s'han queixat que es va impedir fer vida normal a les persones que hi residien i han denunciat pintades i fins i tot el llançament d'un artefacte incendiari.
Un guàrdia civil encarregat de la seguretat a la caserna de Travessera de Gràcia, a Barcelona, ha relatat que les concentracions van suposar un trasbals per a les famílies que hi vivien. En el mateix sentit, s'ha pronunciat un agent de Gandesa que també ha explicat que unes persones van fer pintades a la tanca perimetral.
Se registró una pintada en el vallado perimetral del acuartelamiento. En principio eran dos personas encapuchadas, aparentemente jóvenes.
La pintada era Votarem.
La pintada ponía Votarem, sí.
El cap policial de la caserna d'Igualada ha recordat com una persona va llançar un artefacte incendiari a un dels patis de l'edifici. Un artefacte que estava farcit de roba de l'exèrcit espanyol. Aquest ha estat el darrer testimoni de la vista que es reprendrà dimarts vinent a les 10 del matí.
Doncs encara en terreny judicial, l'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs al jutjat número 7 de Barcelona que investiga les càrregues de l'1 d'octubre per reclamar que s'imputi als votants del referèndum en considerar-los una massa tumultuària contra les forces de seguretat.
De moment, l'advocacia de l'Estat demana que s'investiguin 36 votants que van resultar ferits en 4 col·legis i que van denunciar la policia. També reclama que s'identifiqui a persones concentrades davant dels col·legis pel seu paper d'organitzadors de la resistència, com els anomena, així com per la seva relació amb el CDR. Per a l'advocacia de l'Estat, la ciutadania ja sabia que el referèndum havia estat prohibit pel Tribunal Constitucional, per tant, va impedir la tasca de la policia amb coneixement de causa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Guàrdia Civil ha escorcollat avui l'Ajuntament i el Consell Comarcal de la Seu d'Urgell a la recerca de proves d'un possible frau de subvencions. L'ordre l'ha emès al jutjat d'instrucció número 2 del municipi, que investiga l'alcalde, el convergent Albert Batalla, i el president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, per delictes com prevaricació, malversació i frau, entre d'altres. Pirineus Televisió, Guillem Lluc.
Segons la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la investigació està relacionada amb una querella de la Fiscalia presentada la setmana passada contra 4 persones. Aquestes són l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, el tinent d'alcalde i president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, la tinent d'alcalde, Mireia Font, i la gerent del Consell Comarcal, Sara Camps. El motiu seria un presumpte delicte contra l'administració pública, prevaricació, malversació, fraus contractuals, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Segons les mateixes informacions, les diligències estarien relacionades amb la gestió d'un a subvencions de la Unió Europea. Escoltem a l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i al president del Consell Comarcal, Jesús Fierro.
Se'ns han demanat diversos expedients de temes molt diversos, de qüestions que no estan connectades les unes amb les altres, i nosaltres, evidentment, doncs, hem respost favorablement a la seva petició i els hem donat tota la informació que ens han demanat. No tenim res a amagar, tenim tota la tranquil·litat del món de saber que hem fet la feina ben feta i específicament pels expedients que se'ns han demanat, encara més.
Jo crec fermament amb la justícia i, per tant, doncs, màxima predisposició.
En acabar el registre, els agents han endut unes 10 caixes amb documentació del Consell i una desena més de l'Ajuntament. Previsiblement, tots 4 investigats hauran d'anar a declarar properament davant del jutge.
I a Lleida, finalment, l'expresident de la Diputació, Joan Renyer, no formarà part de la comissió informativa sobre el cas Boreas, pel qual està sent investigat. Ell mateix se n'ha desvinculat en el ple que ha celebrat l'ENS aquest matí, tot i que no ha estalviat crítiques. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així ho ha anunciat durant el ple, en el qual s'ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la seva participació i a la qual també ha donat suport l'equip de govern del PDeCAT, malgrat considerar el text electoralista i partidista. Renyer, que també ha votat a favor, ha dit que tot i que aquesta comissió no servirà per a res, no vol entorpir-la.
Jo també votaré a favor de la proposta de moció d'Esquerra Republicana en el que manifesta el rebuig de la participació, perquè si fa tanta por que el diputat Renyer en formi part, estiguin molt tranquils, perquè el primer interessat que tota la informació arribi al més objectivament amb la seva tranquil·litat d'esperit a la comissió i la puguin rebre, cosa que ja estan fent, però aquest mateix seré jo, no?
El debat ha estat marcat per durs retrets, sobretot de l'expresident cap a Esquerra, però Renyer ha carregat també contra la gestió de l'actual presidenta Perelló i l'ha acusat d'actuar en connivència amb els republicans.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Detingut a Mataró, el novè presumpte implicat en la violació en grup d'una noia el passat mes de febrer en un local abandonat a Sabadell. La policia local el va detenir ahir i ara s'espera que en breu passi a disposició del jutjat número 2 de Sabadell. Ràdio Sabadell, Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. La detenció arriba una setmana després que el magistrat decidís deixar en llibertat un dels dos homes empresonats per l'agressió sexual, després que els informes forenses no trobessin coincidències amb cap de les mostres genètiques preses a la víctima. En total, ja són 9 els detinguts per la seva vinculació amb el cas, 7 dels quals es troben en llibertat provisional amb mesures cautelars. Un d'ells va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. Així mateix, el magistrat ha emès una ordre de recerca i presó per un altre dels investigats que no va presentar-se a una vista a l'Audiència de Barcelona. Hi ha una altra vista sobre un altre investigat que encara està pendent de resolució. Recordem que els fets van tenir lloc el passat 3 de febrer en una antiga sucursal bancària que estava abandonada a Sabadell. La víctima de 18 anys va sortir de festa pel centre de la ciutat i un home l'hauria portat per la força fins a aquest local on diverses persones van agredir-la sexualment.
I encara en la crònica de tribunals, primer dia de judici a l'Audiència de Barcelona contra un home de 67 anys acusat d'haver abusat i agredit sexualment 5 menors a Calella, al Maresme. La Fiscalia i l'acusació popular que exerceix l'Ajuntament del municipi demanen per ell 70 anys de presó. Ràdio Calella, Dolors Lleurí.
Bona tarda. Els fets van saltar a la llum pública l'agost del 2017 amb l'escorcoll que els Mossos d'Esquadra van practicar al pis de l'acusat a la ciutat de Calella, al Maresme, on van requisar material informàtic divers. Es va procedir també a la detenció de Jordi A.M., a qui el jutjat d'instrucció d'Arenys de Mar va enviar a presó provisional a l'espera del judici que ha començat aquest dijous. A l'home se l'acusa de diversos delictes d'agressions i d'abusos sexuals a nois que tenien entre 11 i 16 anys, també de prostitució de menors i de pornografia infantil. El Ministeri Públic i l'acusació popular, en aquest cas per part de l'Ajuntament de Calella, coincideixen en demanar-li una pena de presó que arriba als 70 anys. Segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió, el processat té antecedents judicials i havia estat condemnat per fets similars l'any 1986. Se'l va sentenciar llavors a 3 anys de presó per 2 delictes d'abusos deshonestos, segons la terminologia del moment.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A aquesta hora, els alcaldes del Pallars Sobirà estan reunits en sessió extraordinària amb la més que possible marxa del Doctor Music Festival del Pirineu. Les negociacions de la promotora amb altres indrets del territori català són un gerro d'aigua freda per als sectors públic i privat del Pallars que temen perdre una oportunitat econòmica única per la zona. Ràdio Tremp, Jordi Ubac, bona tarda.
Bona tarda. El president comarcal Carles Issús ha mostrat en les últimes hores la seva indignació per la possibilitat que el festival abandoni el Pallars. Issús ha estat crític amb l'administració i ha assegurat que el canvi d'ubicació del festival ha estat una decepció absoluta i un menysteniment a la voluntat de tota la comarca. Mentrestant, per dissabte hi ha programada una marxa lenta de vehicles que recorrerà el Pallars des de Tremp fins als Prats, on s'hauria de fer el festival. El portaveu de la plataforma Salvem Doctor Music i exalcalde d'Esterri, Ramon Villuendas, ha dit que la segona resolució negativa de l'ACA ha generat una indignació total a la gent del territori. Villuendas ha criticat que el funcionament de l'administració posi traves al desenvolupament de projectes al Pallars. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau, ha qualificat la marxa del Doctor Music com una pèrdua terrible. Castellarnau ha assegurat que els establiments de la zona tenien el 80% de les reserves venudes, tant al Sobirà com a les comarques veïnes de l'Aran i el Pallars Jussà.
Només el 30% dels gironins d'entre 50 i 69 anys es fan la prova per detectar el càncer de colon i el darrer any s'han detectat a Girona 30 nous casos gràcies als programes de cribatge. Ara l'Associació Espanyola contra el Càncer ha engegat una campanya per afavorir la detecció a temps. Han començat avui amb una acció directa al centre de Girona. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'ASC Catalunya contra el Càncer ha convidat avui els vianants que passaven per l'Eixample de Girona a seure's al lavabo. Es tracta d'una campanya en el marc del Dia Internacional contra el Càncer de Colon per promoure la participació als programes de cribatge d'aquest tipus de càncer. Montse Salvatxua, psicooncòloga de prevenció de l'ASC Catalunya, explica els motius de l'acció.
Volíem provocar una mica de curiositat i fer una cosa molt gràfica del que volem que faci i augmentar la participació en aquest cribatge.
El programa de cribatge de càncer de colon i recte va permetre detectar 34 casos durant el 2018 a comarques gironines.
D'aquesta manera es veu si hi ha sang oculta a les fentes.
La campanya també promou la prevenció primària amb una incidència directa dels hàbits saludables, incloent el consum de fruita, verdura, vegetals en cru, cereals i derivats, la pràctica d'activitat física diària o el fet d'evitar el tabac i mantenir un consum col.
Repassem ara altres notícies destacades del dia i comencem a Tarragona, on l'Ajuntament ha obert expedient sancionador a 3 entitats bancàries per tenir pisos buits. Ara tenen 10 dies per facilitar un interlocutor al consistori com se'ls havia requerit. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Ara, els afectats, que són Alisenda Servicios de Gestión Inmobiliaria, Altamira Santander Real Estate i CaixaBank, tenen 10 dies per facilitar aquestes dades demanades. Si no ho fan, estarien cometent una infracció greu que pot comportar sancions que van des dels 9.000 euros fins als 90.000. Des de l'Ajuntament han explicat que 43 entitats financeres van respondre al requeriment municipal i es van mantenir diverses reunions per tractar la problemàtica problemàtica envers els seus habitatges buits. A partir d'aquí es van signar convenis de col·laboració i cessió d'habitatges amb la Generalitat de Catalunya i s'han incorporat al parc disponible de la Mesa d'Emergències Econòmiques i Socials de la Generalitat per donar alternativa a aquelles persones que es troben en risc de perdre els seus habitatges.
Més de 200 ciclistes s'uniran diumenge en una marxa lenta a la Nacional 260 per reclamar més seguretat per al col·lectiu davant l'elevada sinistralitat que pateix. La marxa començarà al punt quilomètric on diumenge passat va morir atropellat un ciclista de Puigcerdà. Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
Ja han anunciat la seva presència a la marxa Club Ciclistes de Bellver, Puigcerdà i d'altres punts de les comarques pirinenques. La marxa està previst que surti diumenge al matí per recórrer un total de 25 quilòmetres entre la capital cerdana i el pont de Sant Martí, lloc on es va produir l'atropellament mortal, tot sota la supervisió dels Mossos d'Esquadra. També s'hi sumaran ciclistes d'altres territoris que es trobaran en aquest punt de la N260, on es llegirà un manifest i es col·locarà una placa en record al ciclista mort. Les carreteres de la Cerdanya i l'Alt Urgell o Andorra compten amb una gran presència de ciclistes, especialment els caps de setmana, a qui els toca compartir calçada amb els cotxes i vehicles. Històricament s'han produït accidents greus en gran culpa per l'excés de velocitat dels conductors.
En cultura, demà arriba el Ballet Nacional d'Espanya al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Presenten Electra, la primera proposta d'obra argumental del ballet, acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'adaptació de la tragèdia grega es podrà veure fins dissabte. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Un mite grec que el Ballet Nacional d'Espanya ha convertit en dansa amb la col·laboració del coreògraf Antonio Ruz i que aquest divendres i dissabte aterra al Teatre Auditori a les 9 de la nit. Una peça argumental en què flamenc i dansa contemporània espanyola es donen la mà amb una electra polivalent. Antonio Najarro és el director del ballet.
Pasa por su personalidad muchos registros que como bailarines de danza española veíamos muy interesantes el experimentar. La tragedia, el drama, la tristeza, la venganza, la fuerza, la fortaleza de la mujer.
La peça s'ambienta en l'Espanya rural amb estampes que recorden a Lorca i amb un vestuari senzill i minimalista. La peça es va donar a conèixer a Madrid fa 2 anys i després de passar per la ciutat vallesana viatjarà cap a Santander, Oviedo i Alcobendas.
El Teatre Artesà del Prat de Llobregat obre les portes com a instal·lació renovada. S'ha reconstruït un espai pensat per complir amb les exigències artístiques i culturals de la ciutat. L'objectiu de l'Artesà és convertir-se en un espai viu i participatiu amb espectacles i activitats de formació. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Un espai que suma poc més de 5.000 metres quadrats. És gairebé el doble de l'antic edifici centenari del qual integra aquelles parts catalogades com a bé d'interès cultural. Així ho destaca el cap de cultura de l'Ajuntament del Prat, Rafa Milán, qui assenyala que l'objectiu era recuperar el seu ús original.
Des d'un punt de vista patrimonial, posant molt en valor el seu ús com a teatre, per tant que aquest espai fos un altre cop un teatre, i per una altra banda, que aquest teatre fos un tingués un projecte, al seu voltant, que donés resposta a les necessitats de la ciutadania.
El nou Artesà compta amb una sala gran amb capacitat per a 600 persones, una de petita per prop de 170 totalment polivalent i fins a 4 espais d'assaig. Pel que fa als primers espectacles que acollirà, hi destaquen Federico Lorca de Pep Tosar, Aca de Daniel J. Meller, Otelo de les Antonietes i amb el pretenc Arnau Puig i 25 il·lusions del Mac Lari.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El colombià Miguel Ángel López guanya a la Molina i se situa el líder de la Volta Ciclista a Catalunya.
El colombià de l'equip Astana ha estat el més fort d'aquesta etapa de muntanya de 150 quilòmetres en final a l'estació d'esquí de la Molina. López, guanyador de la Volta el febrer passat, ha arribat a la meta amb 14 segons de marge sobre el ciclista anglès Yates i 17 segons sobre Bernal. Pel que fa a la classificació general i a canvi de líder, Miguel Ángel López no només ha guanyat l'etapa, sinó que també s'ha vestit amb el mallot de líder. Thomas Degen aquest cop no ha pogut aguantar el ritme dels homes més forts de la cursa.
En bàsquet, avui cita destacada per l'Espart City Lip Girona.
L'Uni Girona jugarà a la pista del Montpellier la tornada de les semifinals de l'Eurocup. Les d'Eric Suris estan obligades a guanyar per més de 3 punts si volen aconseguir el bitllet per a una final que seria històrica. L'equip va viatjar ahir per carretera sense Nadia Collado, operada del canell dret. El partit començarà a les 8 del vespre. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Eric Suris.
L'equip està doncs, com està aquestes últimes setmanes, amb el calendari atapeït, i això implica doncs, aquest desgast físic i desgast mental. No? Davant d'aquest desgast, la il·lusió està encara més amunt que mai.
En futbol, el Cornellà de Xavi Calm somia amb la remuntada.
Els del Baix Llobregat reben avui el Mirandès en el partit de tornada de la final de la Copa Federació amb l'objectiu de capgirar el 3-0 de l'anada a favor dels burgalesos. El conjunt català vol competir per donar la volta al marcador i tenir opcions de lluitar fins al final per aquest títol. L'entrada per veure el partit és gratuïta. L'entrenador de Cornellà, Xavi Calm, ha passat pels micròfons de l'Esports en Xarxa, de la Xarxa.
Tenim un partit històric dintre el club, la gent, la plantilla ho sap i sí que és veritat que portem un resultat que no és bo, però sí que és un partit que hem de competir al 100% per intentar portar la Copa a Cornellà.
En handbol, el Barça l'Assa perd el primer punt de la temporada i el Fraikin venç el Cué.
El conjunt blaugrana va empatar per primera vegada aquesta temporada amb el Logroño 28-28, mentre que el Fraikin Granollers va vèncer l'Alcomendes amb una bona segona part.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Un mal partit dels granollerins que al descans perdien per un gol de diferència. Bon partit de l'Alcobendas, que evidentment necessita sí o sí els punts per sortir d'aquesta zona de descens. El Granollers es va veure sorprès en una mala posada en escena dels homes d'Antonio Rama, excessivament relaxats, poc contundents en defensa i en atac sense idees. A la segona, però, el Granollers va solucionar aquests problemes. Van aparèixer Marc Guàrdia sota pals amb més d'un 40% d'encert i Mamadou Gassama a l'extrem amb 8 gols. Van ser els dos jugadors més destacats. Antonio Rama, després del partit, donava un toc d'atenció als seus homes.
No m'ha agradat. L'únic que m'ha agradat és el resultat. El resultat o els dos punts, parlem-ho així. Però hem de ser molt més exigents amb el treball, hem de ser... Podem entendre moltes coses, eh? Podem entendre el cansament, aquesta davallada una mica de l'atenció, però no ens podem permetre el luxe de tenir aquesta posada en escena. No?
A la classificació, el Fraikin és cinquè amb 32 punts, els mateixos que Demar de Lleó, La Rioja i Bidasso Airún, que és segon. Aquest diumenge el Granollers s'acomiadarà de la Copa EHF en partit a casa contra el GOG danès.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona. Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona, parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Hi ha cançons que d'entrada poden dir-nos ben poca cosa, però que a mida d'anar-les escoltant una vegada i una altra, ens acaben agradant d'una manera que la primera vegada ens hauria semblat impossible. I així com amb els anys tots anem formant la banda sonora de les nostres vides a través de les cançons que han significat alguna cosa en un moment determinat, és més difícil que recordem la primera vegada que vam escoltar una cançó. A Girona fa uns anys que van decidir posar-hi remei amb un festival que caracteritza precisament per significar el punt de partida de moltes cançons, el festival Estrenes, on el bo i millor del panorama musical de casa nostra presenta nous treballs discogràfics. La setena edició anirà del 30 de març al 5 de maig amb un concert inaugural sorpresa i de franc des del terrat de l'oficina de turisme de la Rambla de Girona, un escenari on en altres edicions ja van obrir foc conjunts com Sopa de Cabra, Love of Lesbian i Charango.
A partir d'aquí, presentaran nous temes i espectacles artistes com Doctor Prats, Macaco, Laxambusto, Mishima, Andrea Motis, L'Últim Indi, Joan Rovira, De La Fe i Alfred Garcia, entre molts d'altres. Però també hi haurà presència internacional, com la israeliana Noah i el suec Iglai Sherry, a qui escoltem de fons. Setena edició del Festival Estrenes, del 30 de març al 5 de maig a Girona. Programa complet i venda d'entrades al web festivalstrenes.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, som 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra relaten en el judici el procés assetjaments, amenaces i fins i tot agressions durant diferents protestes el 2017. Montse Manent.
Els agents citats per les acusacions han parlat d'atacs i concentracions violentes als hotels i casernes de la Guàrdia Civil. Un agent ha explicat com es van sentir els guàrdies civils i les famílies en una caserna de Barcelona.
Familias con niños estaban ahí dentro y ellos, evidentemente, pues eran meses también de verano y estaban limitados para salir, tanto por la noche, cuando se salía alguien del acuartelamiento, la gente increpaba y eso realmente pues no es plato de gusto. Yo imagino que la gente se quedaría en sus casas y no saldría de allí.
Paral·lelament, l'advocacia de l'Estat demana al jutjat de Barcelona que investigui les càrregues de l'1 d'octubre que imputi als votants. Els considera una massa tumultuària que volia impedir l'acció de les forces de seguretat.
La Guàrdia Civil acaba els escorcolls a l'Ajuntament i al Consell Comarcal de la Seu d'Urgell a la recerca de proves d'un possible frau de subvencions.
L'ordre a la mesa al jutjat d'instrucció número 2 del municipi que investiga l'alcalde i el president del Consell Comarcal per delictes de prevaricació, malversació i frau, entre d'altres.
Pirineus Televisió, Guillem Lluc.
El motiu seria un presumpte delicte contra l'administració pública, prevaricació, malversació, fraus contractuals, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Segons les mateixes informacions, les diligències estarien relacionades amb la gestió d'unes subvencions de la Unió Europea. Escoltem a l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.
Nosaltres, evidentment, doncs, hem respost favorablement a la seva petició i els hem donat tota la informació que ens han demanat. Hem col·laborat d'una forma molt, molt correcta. No tenim res amagat.
L'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, no formarà part de la comissió informativa sobre el cas Boreas, pel qual està sent investigat.
Ell mateix se n'ha desvinculat en el ple que ha celebrat l'ENS aquest matí, tot i que no ha estalviat crítiques.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així ho ha anunciat durant el ple, en el qual s'ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la seva participació i a la qual també ha donat suport l'equip de govern del PDeCAT, malgrat considerar el text electoralista i partidista. Reñé, que també ha votat a favor, ha dit que tot i que aquesta comissió no servirà per a res, no vol entorpir-la.
Jo també votaré a favor, perquè si fa tanta por que el diputat Reñé en formi part, estiguin molt tranquils, perquè el primer interessat en què tota la informació arribi seré jo, no?
Detingut a Mataró, el novè presumpte implicat en la violació en grup d'una noia el passat mes de febrer a Sabadell.
La policia local el va detenir ahir i ara s'espera que en breu passi a disposició del jutjat número 2 de Sabadell.
Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
En total, ja són 9 els detinguts per la seva vinculació amb el cas, 7 dels quals es troben en llibertat provisional amb mesures cautelars. Un d'ells va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. Així mateix, el magistrat ha emès una ordre de recerca i presó per un altre dels investigats que no va presentar-se a una vista a l'Audiència de Barcelona.
Demà arriba el Ballet Nacional d'Espanya al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Presenten Electra, la primera proposta d'obra argumental del ballet acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Cugat.cat, Roger Quartielles.
Peça argumental en què flamenc i dansa contemporània espanyola es donen la mà amb una Electra polivalent. Antonio Najarro és el director del ballet.
Pasa por su personalidad muchos registros que como bailarines de danza española veíamos muy interesantes el experimentar. La tragedia, el drama, la tristeza, la venganza, la fuerza, la fortaleza de la mujer.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Seguim de moment amb aquest temps tranquil. Li costa de canviar, però poquet a poquet anem veient símptomes de canvi. De moment, avui, amb aquest cel serè, algunes nuvolades que poden créixer cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, alguna de més aïllada també cap a la banda del prelitoral, i temperatura que no canvia gaire. Màximes encara molt suaus a migdia, moltes al voltant dels 18, 19, 20 graus, però encara amb fred a primera hora del matí. És el que tornem a trobar demà a primera hora del dia, temperatures encara baixes, algunes d'elles negatives en zones de l'interior, del Pirineu, Prepirineu, sobretot, i demà sí que veurem créixer núvols una miqueta més abundants, que podrien fins i tot deixar caure algun ruixat cap a la banda del Pirineu. A la resta, però, bàsicament amb sol, amb temperatura que tampoc canviarà gaire, i els canvis que dèiem doncs ens arribarien de cara a diumenge, quan podríem parlar d'un final de setmana més ennuvolat i amb algunes precipitacions. Però fins aleshores, temps tranquil i sense canvis importants. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment sembla que tot plegat sembla que va tendint a la millora, tot i així, evidentment, encara hem de parlar de trams, de zones que van plens, especialment es nota la C58, encara no fem net, la zona de Badia, amb retencions en sentit Terrassa i també a Sabadell, en aquest cas en sentit Barcelona. D'altra banda, les dues rondes, en sentit Besòs, encara registren volum de trànsit, especialment la ronda de dalt, en aquesta direcció entre Diagonal i Vallcarca. La B24 també plena encara a Cervelló, en direcció Vallirana, uns punts, com dèiem, amb més intensitat, com la B23, el Papiol, per agafar l'autopista P7 o la zona de Parets de la C17 en sentit Vic. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra relaten assetjaments, amenaces i fins i tot agressions durant les diferents protestes la tardor de 2017 a la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa o Sabadell. En el judici i el procés, avui han declarat diversos agents que també han relatat atacs i concentracions violentes a hotels o casernes. Tots ells eren testimonis de les acusacions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Agents de la Guàrdia Civil que van ser a la Seu d'Urgell allotjats en hotels han explicat que van patir assetjaments i un d'ells s'ha mostrat sorprès de l'odi de la gent.
Odio en esa gente, y más y menos nosotros, que tuvimos una intervención muy liviana, muy humana, en los colegios a los que fuimos, que donde no se pudo intervenir, no se intervino, por no causar un mayor daño del que se quería evitar.
Altres dos han explicat que quan passejaven de paisà per Lleida, un individu els va seguir i gravar en vídeo i els va amenaçar. Un altre ha dit que a Manresa els Mossos no van fer un cordó de seguretat davant la caserna.
Pues mensajería particular, le dije, entonces, me están pañando una estelada del mástil, me están colgando una estelada del mástil. Y la respuesta fue, entonces, la estelada la pots treure quan marxin, la puedes quitar cuando se vayan. Que ya la masa la teníamos en la puerta del aparcamiento.
La tenían porque no había habido ningún perímetro que...
La teníamos porque no hubo perímetro de seguridad.
Agents dels Mossos han explicat que 5 agents dels 10 que van protegir una comitiva judicial en un registre en domicili de Sabadell van resultar ferits. Un d'ells va estar 3 setmanes de baixa.
Diversos guàrdies civils han relatat durant la tarda els efectes que van tenir les concentracions de protesta davant les casernes posteriors al 20 de setembre. Els agents s'han queixat que es va impedir fer vida normal a les persones que hi residien i han denunciat pintades i fins i tot el llançament d'un artefacte incendiari.
Un guàrdia civil encarregat de la seguretat a la caserna de Travessera de Gràcia, Barcelona, ha relatat que les concentracions van suposar un trasbals per les famílies que hi vivien. En el mateix sentit, s'ha pronunciat un agent de Gandesa que també ha explicat que unes persones van fer una pintada a la tanca perimetral.
Se registró una en el vallado perimetral del acuartelamiento. En principio eran dos personas encapuchadas, aparentemente jóvenes.
La pintada era Votarem.
La pintada ponía Votarem, sí.
El cap policial de la caserna d'Igualada ha recordat com una persona va llançar un artefacte incendiari a un dels patis de l'edifici, un artefacte que estava farcit de roba de l'exèrcit espanyol. Aquest ha estat el darrer testimoni de la vista que reprendrà dimarts vinent a les 10 del matí.
Doncs encara en terreny judicial, l'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs al jutjat número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues de l'1 d'octubre per reclamar que s'imputi als votants del referèndum en considerar-los una massa tumultuària contra les forces de seguretat.
De moment, l'advocacia de l'Estat demana que s'investiguin 36 votants que van resultar ferits en 4 col·legis i que van denunciar la policia. També reclama que s'identifiqui a persones concentrades davant dels col·legis pel seu paper d'organitzadors de la resistència, com els anomena, així com per la seva relació amb els CDRs. Per a l'advocacia de l'Estat, la ciutadania ja sabia que el referèndum havia estat prohibit pel Tribunal Constitucional. Per tant, va impedir la tasca de la policia amb coneixement de causa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Guàrdia Civil ha escorcollat avui l'Ajuntament i el Consell Comarcal de la Seu d'Urgell a la recerca de proves d'un possible frau de subvencions. L'ordre l'ha emès al jutjat d'instrucció número 2 del municipi, que investiga l'alcalde, el convergent Albert Batalla, i el president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, per delictes com prevaricació, malversació i frau, entre d'altres. Pirineus Televisió, Guillem Lluc.
Segons la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la investigació està relacionada amb una querella de la Fiscalia presentada la setmana passada contra 4 persones. Aquestes són l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, el tinent d'alcalde i president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, la tinent d'alcalde, Mireia Font, i la gerent del Consell Comarcal, Sara Camps. El motiu seria un presumpte delicte contra l'administració pública, prevaricació, malversació, fraus contractuals, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris. Segons les mateixes informacions, les diligències estarien relacionades amb la gestió d'unes subvencions de la Unió Europea. Escoltem a l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i al president del Consell Comarcal, Jesús Fierro.
Se'ns han demanat diversos expedients de temes molt diversos, de qüestions que no estan connectades les unes amb les altres, i nosaltres, evidentment, doncs, hem respost favorablement a la seva petició i els hem donat tota la informació que ens han demanat. No tenim res a amagar, tenim tota la tranquil·litat del món de saber que hem fet la feina ben feta i específicament pels expedients que se'ns han demanat, encara més.
Jo crec fermament amb la justícia i, per tant, doncs, màxima predisposició.
En acabar el registre, els agents han endut unes 10 caixes amb documentació del Consell i una desena més de l'Ajuntament. Previsiblement, tots 4 investigats hauran d'anar a declarar properament davant del jutge.
I a Lleida, finalment, l'expresident de la Diputació, Joan Renyer, no formarà part de la comissió informativa sobre el cas Boreas, pel qual està sent investigat. Ell mateix se n'ha desvinculat en el ple que ha celebrat l'ENS aquest matí, tot i que no ha estalviat crítiques. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així ho ha anunciat durant el ple, en el qual s'ha aprovat per unanimitat una moció de rebuig a la seva participació i a la qual també ha donat suport l'equip de govern del PDeCAT, malgrat considerar el text electoralista i partidista. Renyer, que també ha votat a favor, ha dit que, tot i que aquesta comissió no servirà per a res, no vol entorpir-la.
Jo també votaré a favor de la proposta de moció d'Esquerra Republicana, en el que manifesta el rebuig de la participació, perquè si fa tanta por que el diputat Renyer en formi part, estiguin molt tranquils, perquè el primer interessat en que tota la informació arribi al més objectivament amb la seva tranquil·litat d'esperit a la comissió i la puguin rebre, cosa que ja estan fent, però aquest mateix seré jo, no?
El debat ha estat marcat per durs retrets, sobretot de l'expresident cap a Esquerra, però Renyer ha carregat també contra la gestió de l'actual presidenta Perelló i l'ha acusat d'actuar en connivència amb els republicans.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Detingut a Mataró, el novè presumpte implicat en la violació en grup d'una noia el passat mes de febrer en un local abandonat a Sabadell. La policia local el va detenir ahir i ara s'espera que en breu passi a disposició del jutjat número 2 de Sabadell. Ràdio Sabadell, Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. La detenció arriba una setmana després que el magistrat decidís deixar en llibertat un dels dos homes empresonats per l'agressió sexual, després que els informes forenses no trobessin coincidències amb cap de les mostres genètiques preses a la víctima. En total, ja són 9 els detinguts per la seva vinculació amb el cas, 7 dels quals es troben en llibertat provisional amb mesures cautelars. Un d'ells va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. Així mateix, el magistrat ha emès una ordre de recerca i presó per un altre dels investigats que no va presentar-se a audiència de Barcelona. Hi ha una altra vista sobre un altre investigat que encara està pendent de resolució. Recordem que els fets van tenir lloc el passat 3 de febrer en una antiga sucursal bancària que estava abandonada a Sabadell. La víctima de 18 anys va sortir de festa pel centre de la ciutat i un home l'hauria portat per la força fins a aquest local on diverses persones van agredir-la sexualment.
A aquesta hora, els alcaldes del Pallars Sobirà estan reunits en sessió extraordinària per analitzar la més que possible marxa del Doctor Music Festival del Pirineu. Les negociacions de la promotora amb altres indrets del territori català són un gerro d'aigua freda per als sectors públic i privat del Pallars, que temen perdre una oportunitat econòmica única per la zona. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. El president comarcal Carles Issús ha mostrat en les últimes hores la seva indignació per la possibilitat que el festival abandoni el Pallars. Issús ha estat crític amb l'administració i ha assegurat que el canvi d'ubicació del festival ha estat una decepció absoluta i un menysteniment a la voluntat de tota la comarca. Mentrestant, per dissabte hi ha programada una marxa lenta de vehicles que recorrerà el Pallars des de Tremp fins als Prats, on s'hauria de fer el festival. El portaveu de la plataforma Salvem Doctor Music i exalcalde d'Esterri, Ramon Villuendas, ha dit que la segona resolució negativa de l'ACA ha generat una indignació total a la gent del territori. Villuendas ha criticat que el funcionament de l'administració posi traves al desenvolupament de projectes al Pallars. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau, ha qualificat la marxa del Doctor Music com una pèrdua terrible. Castellarnau ha assegurat que els establiments de la zona tenien el 80% de les reserves venudes, tant al Sobirà com a les comarques veïnes de l'Aran i el Pallars Jussà.
Demà arrenca la preinscripció escolar per al curs 2019-2020. Ensenyament ofereix enguany més de 40.000 places d'educació infantil, primària i ESO i gairebé 8.000 per ensenyament postobligatori. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
El curs 2019-2020 s'oferiran a Catalunya un total de 40.357 grups d'educació infantil, primària i ESO. Per als ensenyaments postobligatoris seran 7.863. A P3 i a primer d'ESO és on hi haurà més oferta. A l'entrada al sistema educatiu s'ofereixen 3.102 grups entre escola pública i concertada, els mateixos que l'any anterior. En canvi, a primer d'ESO s'incrementa en 35 i s'arriba als 2.928 grups. Per la seva banda, a la secundària obligatòria és on es dona el major augment d'oferta. Hi haurà 227 grups més, perquè en aquesta etapa educativa és on hi ha més creixement de població escolar. El proper curs seran 11.408 grups. En aquest sentit, al curs 2019-2020 hi haurà nous instituts arreu del territori. Destaquen els 25 nous instituts escola distribuïts a diferents municipis de Catalunya. A Terrassa serà el Pere Viver, que comptarà amb dos grups de primer d'ESO.
A Badalona, la fira Iniciat, dedicada al sector nàutic i als seus oficis, s'avança aquest any al proper mes d'abril. L'objectiu dels organitzadors és ajustar-se millor a la temporada turística dels operadors i alhora oferir tota la informació necessària sobre els estudis relacionats amb el mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. La Fira de la Nàutica i els seus oficis vol mostrar tota l'oferta del sector des del punt de vista esportiu, de l'oci, però també pel que fa a la formació i a les sortides professionals que ofereix. És per això que s'avança les dates, perquè els centenars d'alumnes que el visiten, enguany ja n'han confirmat 600, puguin conèixer quines opcions laborals existeixen abans de fer la preinscripció. El gerent de Marina Badalona, el Manuel Sanz, ha explicat com a novetat que hi haurà una carpa amb tota l'oferta de formació professional relacionada amb el mar.
Tindran pràcticament de tota Catalunya a lo que seria el capdavant de tot el que és la formació professional relacionada amb el món de la nàutica. Hem pogut reunir pràcticament a tothom.
La quarta edició de la Fira Iniciat canvia de format. Els dies 5, 6 i 7 d'abril serà més comercial i estarà enfocada a les activitats nàutiques per al públic en general. El 8 i 9 d'abril, en canvi, se centrarà en els oficis del mar.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Cadaqués i el Port de la Selva són els dos municipis de l'Alt Empordà que quedaran exclosos de la moratòria del govern sobre noves construccions, juntament amb dos pobles més del Gironès, que en un principi havien quedat afectats per aquesta moratòria. Tot i això, no s'aixeca de forma completa, sinó amb algunes condicions. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Una exempció que Cadaqués aixeca la suspensió de llicències només al nucli antic. Per tant, aquesta modificació no afecta el cas més polèmic a l'Alt Empordà, el cas de la urbanització de Saguarda, Cadaqués. L'alcalde de Cadaqués, Josep Lloret, ho explica així.
No té res a veure el que és aquest aixecament de moratòria a la part vella del que és Saguarda. Són dos espais diferents. És el primer moment que vam veure aquesta moratòria a el que era la part vella i ja vam fer al·legacions, no, sobre això. I també van donar la raó.
El mateix passa al Port de la Selva, on aquestes modificacions serviran només per corregir errors i contradiccions de la pròpia moratòria. En el cas del Port de la Selva, que afectaria només a la zona de les cases dels pescadors i dos sòls urbans, com són la zona de la Lloia i els eucaliptus. Aquestes modificacions també afecten altres punts del litoral gironí, com la Vila Vella de Tossa de Mar i la Cala Margarida a Palamós.
A les Terres de l'Ebre, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ha constituït una taula institucional a les Terres de l'Ebre amb ajuntaments i representants locals de la Generalitat. La intenció és aportar solucions a les necessitats del sector agroalimentari. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquesta taula és recollir les demandes i posar-ne solucions perquè es millori la sostenibilitat dels cultius a l'Ebre, així com treure-li el màxim rendiment al sector agroalimentari. Així ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
Per què? Perquè amb això el que aconseguim és millor rentabilitat per les exportacions i que els nostres productors, els nostres agricultors, ramaders, els nostres pescadors, doncs es puguin quedar al territori i es puguin guanyar la vida, no? I llavors, això com es pot fer? Això es pot fer de forma conjunta. I per això volem que totes les institucions hi treballem junts.
Segons asseguren, la relació amb les institucions i l'Institut existia a nivell informal. L'IRTA ha fixat un delegat que treballarà a les relacions institucionals i la taula es reunirà una vegada a l'any.
La falta de pluja ha encès totes les alarmes al sector agrícola. Els pagesos de la Catalunya Central donen per perduda la campanya del cereal si no plou en menys d'un mes. El sector calcula que a hores d'ara ja s'han perdut un 30% de la collita. Ràdio Sallent, Marc Vila, bona tarda.
Bona tarda. Tres mesos sense pluja i amb temperatures força per sobre de l'habitual. Aquesta situació ja comença a tenir conseqüències als camps de cereal de la Catalunya Central. Aquí els pagesos asseguren que si no plou en menys d'un mes, la campanya s'haurà de donar per perduda i ni tan sols valdrà la pena engegar les segadores. Així ho ha lamentat el coordinador d'Unió de Pagesos del Bages, Josep Guitart.
En aquest moment el cereal va molt enrederit, aquesta és la veritat, es va sembrar tard i malament. I en aquest moment, doncs, el que ens està passant és que ens falta aigua immediatament.
A la Catalunya Central, el cereal se sembra entre novembre i mitjans de desembre. Enguany, però, en el 90% dels casos, la sembra es va haver de fer molt més tard per l'excés de pluja que hi va haver a la tardor. Per altra banda, la sequera també afecta la palla, que aquest any ja té uns preus molt elevats. De fet, a hores d'ara ja es calcula que s'ha perdut la meitat de la producció.
En cultura, demà arriba el Ballet Nacional d'Espanya al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Presenten Electra, la primera proposta d'obra argumental del ballet, acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'adaptació de la tragèdia grega es podrà veure fins dissabte. Cugat.cat, Roger Quartillas, bona tarda.
Bona tarda. Un mite grec que el Ballet Nacional d'Espanya ha convertit en dansa amb la col·laboració del coreògraf Antonio Ruz i que aquest divendres i dissabte aterra al Teatre Auditori a les 9 de la nit. Una peça argumental en què flamenc i dansa contemporània espanyola es donen la mà amb una Electra polivalent. Antonio Najarro és el director del ballet.
Pasa por su personalidad muchos registros que como bailarines de danza española veíamos muy interesantes el experimentar. La tragedia, el drama, la tristeza, la venganza, la fuerza, la fortaleza de la mujer.
La peça s'ambienta en l'Espanya rural amb estampes que recorden a Lorca i amb un vestuari senzill i minimalista. La peça es va donar a conèixer a Madrid fa 2 anys i després de passar per la ciutat vallesana viatjarà cap a Santander, Oviedo i Alcobendas.
I el Teatre Artesà del Prat de Llobregat obre les portes com a instal·lació renovada. S'ha reconstruït un espai pensat per complir amb les exigències artístiques i culturals de la ciutat. L'objectiu de l'artesà és convertir-se en un espai viu i participatiu amb espectacles i activitats de formació. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Un espai que suma poc més de 5.000 metres quadrats. És gairebé el doble de l'antic edifici centenari del qual integra aquelles parts catalogades com a bé d'interès cultural. Així ho destaca el cap de cultura de l'Ajuntament del Prat, Rafa Milán, qui assenyala que l'objectiu era recuperar el seu ús original.
Des d'un punt de vista patrimonial, posant molt en valor el seu ús com a teatre, de tant que aquest espai fos un altre cop un teatre, i per una altra banda, que aquest teatre fos un tingués un projecte al seu voltant que donés resposta a les necessitats de la ciutadania.
El nou artesà compta amb una sala gran amb capacitat per a 600 persones, una de petita per prop de 170 totalment polivalent i fins a 4 espais d'assaig. Pel que fa als primers espectacles que acollirà, hi destaquen Federico Lorca de Pep Tosar, Aca de Daniel J. Meyer, Otelo de les Antonietes i amb el pretenc Arnau Puig i 25 il·lusions del Mac Lari.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El colombià Miguel Ángel López guanya la Molina i se situa líder de la Volta Ciclista a Catalunya.
El colombià de l'equip Astana ha estat el més fort aquesta etapa de muntanya de 150 en final a l'estació d'esquí de la Molina. López, guanyador de la Volta a Colòmbia el febrer passat, ha arribat a meta amb 14 segons de marge sobre el ciclista anglès Yates i 17 segons sobre Bernal. Pel que fa a la classificació general, hi ha canvi de líder. Miguel Ángel López no només ha guanyat l'etapa, sinó que també s'ha vestit amb el mallot de líder. Thomas Degens aquest cop no ha pogut aguantar el ritme dels homes més forts de la cursa.
En bàsquet, avui cita destacada per l'Sparcity Lib Girona.
L'Sparcity Lib Girona té una oportunitat històrica per colar-se per primera vegada a la història a una final de l'Eurocup, la màxima competició continental. Amb 3 punts de desavantatge del partit d'anada i amb res a perdre, les gironines van viatjar ahir a Montpeller. El partit comença d'aquí a pocs minuts, a les 8 del vespre.
FM Girona, Josep Guardiola.
L'Sparcity Lib Girona juga avui a partir de les 8 del vespre a la pista del conjunt francès del Montpellier, on l'equip d'Eric Surís haurà d'aixecar els 3 punts en contra que porta del partit d'anada d'aquesta semifinal de l'Eurocup femenina de bàsquet. Una fita que haurà d'aconseguir sense un dels seus puntals, Nadia Collado, operada aquesta mateixa setmana i que causa baixa. El conjunt gironí ha remuntat ja eliminatòries prèvies, però sempre ho havia fet jugant la tornada a casa. Ara l'objectiu és en repetir èxit, però jugant a fora. Eric Surís recorda el potencial que té el Montpellier tant a la Lliga Francesa com també en competició europea.
És clar que ells a casa seva són molt i molt forts. En tota l'Eurocup han tingut victòries molt i molt contundents a Montpellier en tots els partits de casa, però nosaltres creurem en nosaltres mateixes i per això doncs, hem arribat fins aquí en aquest Eurocup, que ha sigut un camí molt llarg i difícil.
Recordem en el partit d'anada jugat fa una setmana a Fontejau 66-69. Per tant, l'equip gironí ha de guanyar de 4, si vol ser, a la seva primera final europea.
Duel entre dos dels millors equips de Copa Catalunya Femenina de bàsquet.
El City Leaf Jayec Unigirona es troba a només una victòria del líder i no vol perdre la possibilitat d'atrapar-lo aquest dissabte. Per aconseguir-ho, primer l'equip gironí haurà de vèncer a casa el Càmping Bianya Roser, cinquè classificat. El partit de bàsquet en joc es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al pavelló Lluís Bach de Girona. El podreu seguir en streaming a través de la plataforma Xala i a les televisions locals.
I en hoquei sobre patins arriba l'hora de la veritat.
L'Igualada femení i el Vila-sana ja han assegurat la permanència a la Lliga Nacional Catalana i ara volen aspirar al títol. Aquest diumenge els equips de la Noia s'enfrontaran a l'anada dels quarts de final de la competició.
El Buc jugarà a la fase final de la Lliga Nacional de rugby en cadira de rodes.
Aquest proper cap de setmana al Complex Esportiu Municipal Segle XXI de Saragossa. Dissabte es jugaran les semifinals. La primera entre l'equip anfitrió, el CAI Deporte Adaptador, davant els Usenac. I en la segona, el Buc de Barcelona davant els Toros. Diumenge, a partir de 10:45, es jugarà el tercer i quart lloc i a 12:45 la gran final.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ale Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Digues quines són les teues esperances. Com hem après a viure en tantes batalles. Que és el que encara es mou a seguir endavant avui. Quan fa que vivim en les seues gàbies. Trobem a faltar el que més estimàvem. Bocí de cel, un tros de nosaltres. I tot el que hem patit ens ha fet més fràgils. Però la nostra victòria és un somriure als llavis. I encara que el dolor no ens ha fet més forts, hem après a ballar amb esports. Mullar-nos amb la pluja, camuflar-nos en la foscor. Cuidar de la flama que ens habita el cor. Quan em dius que tot anirà bé, que hem nascut per lluitar fins l'últim alè. Quan em dius que mai defallirem, que hem nascut per lluitar. Digues que van perdre les lluites d'ahir. Que ens van ensenyar perquè vam seguir. és el que preocupa i et deixa callada avui. Quins ocells prohibits fent volar a les nits. I encara que el dolor no ens ha fet més forts, hem après a ballar amb les nostres pors. Mullar-nos amb la pluja, camuflar-nos en la foscor. Cuidar de la flama que ens habita el cor. Quan em dius que tot anirà bé, que hem nascut per lluitar fins l'últim alè.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.